Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Hola, molt bon dia. Avui es du a terme el reconeixement al socorrista Joel da Silva. Tal com es va aprovar l'últim ple, Lloret reconeix la tasca del socorrista i veí de la vila Joel da Silva. A través de l'ONG Proactiva Open Arms ha estat a l'illa de Lesbos ajudant els refugiats a arribar a la costa de Grècia. Aquesta tarda, a partir de les 5, l'Ajuntament li fa el reconeixement. Tot plegat parteix d'un prec de Paulino Gracia, regidor de Lloret si se puede, a qui escoltarem durant el Bon dia, bona hora. I si això és avui, ahir es va donar pas a una nova edició de l'Ajuntament dels Infants. Ho explicarem també en el programa d'aquest dimarts 23 de febrer. Són els temes més destacats d'un dia en què també explicarem moltes altres coses que ens presenta tot seguit en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Dissabte arriba la Lloret Street Shopping, el nom en què es coneix la botiga al carrer, en què els establiments treuen els estocs a la via pública a preus reduïts i posen així punt i final a la temporada de rebaixes. En parlarem de les novetats d'aquesta edició amb Tico Alsina, dels comerciants, i amb el regidor Jordi Orovich. A ell li preguntarem per l'estat de la platja de Lloret, que s'ha quedat sense sorra. A la segona part explicarem que també aquest dissabte es du a terme el Dia d'Andalusia. L'organitza la Casa de Cúllar des de fa una colla d'anys amb l'homenatge a les banderes com a acte destacat. La festa inclou el dinar i el ball de tarda. Tot plegat a l'Hotel Don Juan. Entrevistarem el president de l'entitat, Dani Torrente. També donarem veu a Cristina Quesada, de la Biblioteca Municipal, que ha ideat un taller creatiu sobre el conte Hansel Gretel per a nens de 9 i 10 anys. Ella mateixa explicarà amb quins objectius i què cal fer per apuntar-s'hi. I finalment direm que el pròxim dilluns es tanca el termini per participar al concurs de literatura de viatges. Ens ho ampliarà Josep de Lemus, dinamitzador cultural. Ens recordarà quines són les principals bases d'aquest concurs.
També volem aprofitar els micròfons de la ràdio per destacar que avui, de 9 fins a les 2, hi haurà talls de llum programats per Endesa a diferents urbanitzacions de Lloret. Són Cala Canyelles, Serra Brava, Font de Sant Llorenç i Solterra. I dit això, comencem una nova edició del Bon dia, bona hora, que ens prepara dia a dia Rosa Giral. Al control hi tenim en David Duran i presentant Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. La previsió meteorològica.
Vuit i tres, sempre a aquesta hora, i abans d'entrar en matèria, el que fem és donar pas amb Miquel Bernis perquè ens expliqui com es presenta el dia des del punt de vista meteorològic. Miquel, tu mateix, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb uns 10 graus, fa més fred que ahir, però tot i així les temperatures no són especialment baixes. El cel, la jornada ha començat amb ben pocs núvols, només amb algunes pinzellades de núvols prims i núvols una mica més espessos, això sí, al nord del Pirineu. Per cert, poc abans de les 7 del matí, al voltant de les 6:55, segons diversos testimonis, s'ha vist avui el cel en molts indrets de Catalunya el pas d'un bòlid que hauria travessat el cel de sud a nord i hauria provocat una llum entre verdosa i groenca. Per tant, si heu vist aquesta llum, sapigueu que ha estat molt probablement això, la presència d'un bòlid. Avui esperem un dia marcat pel domini del sol, amb pocs núvols i amb temperatures molt agradables al migdia. No tant com ahir, però com a molt 1 o 2 graus menys que en la jornada anterior. No esperem canvis a curt termini. Demà continuar sent un dia assolellat. Sí que circularan algunes bandes de núvols prims, però el temps no canviarà gaire i, en tot cas, una primera pertorbació una mica més activa ens podria arribar dijous, sobretot al matí, i és possible que hi hagi més núvols i la possibilitat fins i tot d'algun ruixat puntual a la selva marítima. En tot cas, de cara a dijous serien fenòmens aïllats. La borrasca important d'aquesta setmana, sens dubte, l'esperem al cap de setmana, especialment a l'inici. Els mapes del temps d'avui ens dibuixen un panorama especialment de dissabte, mogut i amb pluges que podrien ser significatives, podrien acumular més de 15 a 20 litres per metre quadrat. Ho anirem seguint, però s'entreveu una borrasca important i activa durant sobretot l'inici del cap de setmana, a més amb una cota de neu que seria força baixa, segurament per sota dels 1.000 metres, i veurem si fins i tot potser puntualment per sota dels 500. Ho haurem d'anar perfilant els dies vinents. Ens quedaria després un ambient molt fred, de ple ple hivern durant diumenge i també l'inici de la setmana que ve amb un episodi de tramuntana que s'entreveu fort de cara al final del cap de setmana.
I després del temps, quan són les 8 i 5, titulars. I el tema del dia avui a Catalunya és que es manté la vaga de metro a Barcelona per demà dimecres.
Les negociacions entre la direcció de TMB i el comitè d'empresa amb la mediació de la Generalitat han tornat a fracassar. Les dues parts han estat reunides durant 6 hores fins a les 3 de la matinada i totes dues bandes coincideixen en que les posicions són irreconciliables.
Una vaga que es produeix en plena celebració del Mobile World Congress, que per primer cop ha incorporat un espai dedicat al grafè, un material d'alta connectivitat elèctrica que es preveu que revolucioni la indústria tecnològica.
Les aplicacions que s'hi poden veure de moment només són prototips i hi ha des d'uns sensors de grafè connectats al cervell que permetran determinar quan una persona està a punt de tenir un atac epilèptic fins a un carregador que omple la bateria del mòbil en 5 minuts.
Per la seva banda, Mark Zuckerberg critica la carrera per millorar la connexió a internet quan mig món encara no té accés a la xarxa.
En la conferència que ha fet el creador de Facebook ha retret que el 5G suposa dotar d'una connexió més ràpida als rics, mentre 4.000 milions de persones són fora de l'abast d'internet. En aquesta línia ha citat alguns dels seus objectius, projectes per reduir la fractura digital, com ara oferir internet per satèl·lit a l'Àfrica.
En plana política, Lluís Llach substituirà Muriel Casals en la presidència de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent.
Junts pel Sí proposarà el nom del cantautor cap al cap de llista de Junts pel Sí a Girona per encapçalar la comissió parlamentària encarregada d'abordar la transició nacional i els processos constituents com un paquet de mesures al qual aspiren els partits sobiranistes perquè Catalunya aconsegueixi la independència.
La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó per l'exalcalde de Torredembarra.
A Daniel Massaguer l'acusen d'haver llogat 2 naus a dit i amb informes en contra. De fet, un dels 2 locals continua buit i no es fa servir i l'altre, després de mesos en la mateixa situació, es va arreglar i ara acull la comissaria de la policia local.
En política estatal, PSOE, Podem, Izquierda Unida i Compromís es reuneixen durant 5 hores i acorden tornar-hi aquest dimarts.
Primer, PSOE i Podem es reuniran a les 6 de la tarda i posteriorment a les 8 es repetirà la trobada de les 4 forces d'esquerra al Congrés.
Detingut Alfonso Grau, exvicealcalde de València i mà dreta de Rita Barberà.
Acusat en el cas Nos, ara se li imputa un presumpte delicte de blanqueig de capitals al grup municipal del Partit Popular en un cas nou no relacionat amb l'operació Taula ni amb el cas Imelsa.
Mariano Rajoy és proclamat persona no grata a Pontevedra, la seva ciutat natal.
La iniciativa ha estat aprovada pel ple municipal amb els vots a favor de tots els partits excepte Ciutadans, que hi han votat en contra, i el Partit Popular, que ha abandonat el ple en el moment de la votació en senyal de protesta.
També és notícia en clau internacional que David Cameron alerta que el referèndum sobre la permanència a la Unió Europea serà la decisió final.
El primer ministre britànic defensa al Parlament l'acord per continuar a la Unió Europea mentre la lliura esterlina recula una cota del 2009. Cameron ha advertit que si guanya el no, ja no hi haurà marxa enrere i començarà un procés de 2 anys que portarà la separació.
Seguim amb notícies de societat. Les dones embarassades que hagin viatjat als països amb Zika s'hauran de sotmetre a una prova mèdica.
Serà una simple analítica de sang cada 4 setmanes fins al final de l'embaràs per controlar que no hagin contret el virus. La Conselleria de Salut ha elevat a 14 els casos amb Zika a Catalunya, 2 en embarassades.
En els mitjans de comunicació, Eugeni Sallé ha deixat la direcció de TV3 i sona el nom de Jaume Peral per substituir-lo.
Sallent ha anunciat que deixarà el càrrec aquest dimecres després de gairebé 4 anys en el càrrec. El president de la corporació proposa l'actual cap d'informatius Jaume Peral com a substitut.
En l'àmbit cultural, destacar que Alejandro Sanz va parar un concert per expulsar un home que agredia la seva acompanyant.
El cantant va increpar l'agressor des de l'escenari dient-li seriosament que això no es fa. Un cop expulsat, l'home de l'auditori va reprendre el concert després de disculpar-se amb la resta dels espectadors i mostrar la seva repulsa per la violència de gènere.
I acabem amb un titular esportiu. L'estadi Vicente Calderón acollirà la final de la Copa del Rei el 22 de maig.
La Junta Directiva de la Federació Espanyola de Futbol ha pres la decisió definitiva en una reunió que s'ha fet a la seu de les Rozas, sense cap representant del Barça. El partit es disputarà el dia 22 de maig.
I amb aquest titular ens situem a un quart menys 5 de 9.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Si té accions de Bankia, participacions preferents, obligacions subordinades, clàusules sol, etc., a Bescompte Advocats l'ajudem a recuperar els seus diners. Tenim una àmplia experiència en reclamacions contra entitats bancàries i hem guanyat el 100% dels casos. Informi's sense compromís. La primera visita és gratuïta. Ens pot trobar a Lloret de Mar, al carrer Santa Llúcia 1, quarta planta, al costat de l'Ajuntament, o bé trucar-nos al 902 36 62 95. Bescompte Advocats. Experiència, professionalitat i tracte de confiança.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972 36 10 16. Pàrquing gratuït.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Procés dels pressupostos participats de Lloret de Mar. Podeu fer les propostes per a la vostra zona a través de les assemblees i participar de les votacions. Aquest dimarts 23 de febrer a les 7 de la tarda, Assemblea Zona Sud, al Centre Cívic del Rieral. Participa de la gestió del teu municipi. Pressupostos participats de les zones de Lloret. Tu decideixes.
Repensa Lloret. Tallers participatius sobre el model de ciutat.
Dijous 25 de febrer, de 10 del matí a 2:15 de la tarda, jornada intensiva amb dinar inclòs, marca i model de ciutat, amb Toni Puig, professor de màrqueting públic de SAVE. Preu del taller, 30 euros.
Més informació i inscripcions a revensa.lloretdemar.org.
Els amics de la música de Lloret et convidem a assistir a una reunió informativa i presentació de la Junta Directiva dels Amics de la Música. Sabràs qui som, què fem i què volem. Breu història de l'orgue i quins són els objectius a llarg termini. La integració de l'orgue com a patrimoni cultural del poble de Lloret i el programa musical per l'estiu 2016. I farem entrega dels diplomes dels apadrinaments dels tubs. Vine, informa't i pregunta. El dimecres 9 de març, a les 8 de la tarda, a la Capella del Santíssim. Durada una hora. Us hi esperem a tots.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Amb motiu de les obres d'ampliació de voreres i reordenació viària del carrer de Senyora de Rossell, els següents carrers i avingudes, en algun dels seus trams, patiran restriccions de circulació. Avingudes de Josep Pla i Casa de Vall i Avinguda de les Alegries. Carrers de Senyora de Rossell, de Camí de l'Àngel i el vial lateral de l'Institut Coll i Rodés. Més informació sobre aquestes afectacions al web lloret.cat.
Veniu al Lloret Street Shopping. El dissabte 27 de febrer, els principals carrers comercials del centre de la vila oferiran parades amb productes molt rebaixats, un espai gastronòmic, jocs infantils i animació. Només al Lloret Street Shopping. El dissabte 27 de febrer, de les 10 del matí a les 8 del vespre, Lloret Street Shopping. Organitza Associació de Comerciants amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç. Lloret Comerç, tot l'any amb tu.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret. Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Ja és un quart de nou del matí, benvinguts altre cop aquí al Bon Dia, Bona Hora, i després de la pausa ja sabeu que comencem a desenvolupar tots els temes que us hem presentat a la portada. I el primer és el reconeixement que es farà avui per part de l'Ajuntament al lloretenc Joel da Silva per la tasca desinteressada realitzada a l'illa de Lesbos, ajudant els refugiats que arriben a les costes de Grècia.
Tot plegat a partir d'un prec fet en el darrer plenari. Va ser recollit per part de l'equip de govern i prèviament exposat per Paulino Gracia, de Lloret si se puede. L'escoltem.
Des de la nostra formació sol·licitem un reconeixement institucional per part del nostre ajuntament en Joel da Silva. En Joel és un lloretenc que ve de fora i que porta ja alguns anys a la nostra vila. Està completament integrat a la nostra societat. Parla un català exquisit. No en va assistir als cursos de l'oficina en català. En Joel és aquest hivern ha deixat a la família i aquí i ha marxat a l'illa de Lesbos per fer de la seva feina. És socorrista a la platja de Fanals, una eina per ajudar aquells milers de persones que fugen del terror i de la guerra i de la fam. Així mateix, ens volem afegir i reiterar la proposta presentada en el darrer ple pel grup popular de la col·laboració, sigui econòmica o de material, amb la ONG Proactiva, ONG on participa en Joel. Lloret ha estat sempre una vila d'acollida, una vila solidària. Ja ho va ser a principis de l'any 90, quan va acollir els que fugien de la guerra de Iugoslàvia. Per això creiem que és oportú aquest reconeixement i oportuna aquesta col·laboració, per reafirmar que els lloretencs som d'una altura mena i perquè serveix d'exemple davant d'actituds impunes i poc humanitàries que estem veient per part de la Unió Europea. Actituds que condemnem. Aquest reconeixement volem que sigui també un reconeixement pels homes, dones i nens que dia rere dia es juguen la vida al mar buscant el futur. Tots, d'alguna manera, som refugiats. Tots som immigrants, com deia Saramago. Que tire la primera piedra quien no tenga una mancha de immigración en su árbol genealógico.
El reconeixement a Joel da Silva i a l'ONG Proactiva Open Arms es fa avui a les 5 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament.
Seguirem l'acte i ens en farem ressò a través de les xarxes socials de Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora. Informació de proximitat.
Seguim ara amb un altre tema per explicar que ahir es va constituir l'anomenat Ajuntament dels Infants, en què els alumnes de 5è de primària debaten i trien una proposta de millora per Lloret. La sessió d'ahir la va presidir l'alcalde Jaume Dolçat, al costat de 12 escolars de 10 i 11 anys. N'escoltem alguns.
Soc l'Anna Fernández, de l'Escola Immaculada Concepció, de la classe de 5è B. Tenim moltes propostes, però les principals serien que renovés el cinema, que hi hagués una ampliació de carrils de bicis i que hi hagués una zona del pícnic.
Em dic Anastàcia i sóc de 5è del Pere Torrent i les meves propostes són crear una protectora d'animals a Lloret perquè els cuidin, millorar els parcs de Lloret i crear camps de futbol públics, sobretot perquè es juguin els nens i nenes.
Em dic Antònia, soc de l'Institut Escola de Lloret de Mar, de 5è. Nosaltres em vam proposar fer una rehabilitació de l'Hotel Vell de Fanals i posar un espai, un parc d'animals o un puntet per nens, i també fer autobusos escolars per primària i secundària, així els nens i nenes que viuen lluny, l'autobús passi per les urbanitzacions de Lloret i pel poble i els agafi i els porti a l'escola.
Em dic Samer Spencer, del Pompeu Fabra de 5è B. Per fer camins segurs a l'escola, els pas de vianants i els carrers també, posar bessures de reciclatge, posar un parc o una plaça pública, fer pàrquings pels alumnes que van a l'escola, posar un mini hospital, fer un mini zoo amb animal.
Aia, soc de 5è i de l'escola Esteve Carles. Les meves propostes són construir un espai pels animals a la platja, que hi hagi més zones per reciclar, fer més amples les ceres, que posin un comedor per als pobres i moltes més coses.
Em dic Marc Quartero, vinc de l'escola Àngels de Manxiboris i soc de 5è C. Les meves propostes són fer una pista de gel i entrar i sortir de les escoles. La primera, la pista de gel, és que crec que ja a Barcelona hi ha una per gaudir de la família, dels amics, passant un dia de gel, i entrar i sortir de les escoles és quan s'acumulen molts cotxes, perquè hi hagi més policies, perquè si es omplen el que és l'entrada de l'escola, s'omple tot de cotxes i és impossible passar amb els nens caminant per la bola de la carretera.
Soc en Matt Ramos, de l'escola Àngels Alemany i Boris, de 5è B, i la meva proposta és fer més línies d'autobús urbà perquè passin per totes les urbanitzacions de Lloret per recollir els alumnes i portar-los a totes les escoles.
Soc l'Eduard Reina, que de l'Escola Immaculada Concepció, i tinc moltes propostes i diré unes. Vull que hi hagi faroles, que les faroles que estiguin a un costat de les aceres, que no estiguin al mig, perquè hi ha carritos per nens i cadires de rodes que no poden passar perquè hi ha una farola al mig. I també vull que hi hagi més reciclatge.
Els alumnes són els representants de totes les classes de 5è de primària de les escoles Àngels Alemany, Pompeu Fabra, Pere Torrent, Institut Escola de Fanals, Immaculada Concepció i Esteve Carles.
Participant en la 9a edició de l'Ajuntament dels Infants, que ahir va decidir treballar a favor de la millora de la mobilitat en l'entorn de les escoles, sobretot a l'hora de les sortides i arribades.
Des d'ara s'aniran reunint amb l'alcalde per anar polint el projecte. La sessió final serà un plenari que tindrà lloc el dia 9 de maig a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Bon dia, bona hora a novaradiolloret.cat.
8 minuts i ens plantarem a 9:15 i expliquem ara que aquest dissabte arriba una nova edició de la Lloret Street Shopping. En concret serà la 26a i a més de participar-hi desenes de comerços hi haurà un espai gastronòmic a la plaça de l'Església i activitats infantils a la plaça del Carme.
Al llarg de tot el dia del proper dissabte es podran trobar a preus reduïts tot tipus d'articles de moda, complements, material esportiu, equipament de la llar o productes de cosmètica en establiments del carrer Sant Pere, de la Vila, plaça Pifa i voltants.
Per ampliar la informació, donem pas a la Rosa.
La Lloret Street Shopping l'organitzen els comerciants amb la col·laboració de l'Ajuntament. Arriba el proper 27 de febrer, aquest dissabte, de 10 del matí a 8 del vespre. Tenim al telèfon el gerent de l'Associació de Comerciants, que és Tico Alsina. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, quin és l'esperit de l'anomenada Lloret Street Shopping?
Bé, com que ja fem 26 edicions, la 26a edició serà aquesta, del que havia estat la botiga al carrer i després ho hem transformat amb el Lloret Street Shopping, ha estat únicament la semàntica, hem canviat el fet de la nomenclatura, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta edició. Bé, ja la vam canviar la passada edició, més que res perquè ens trobàvem que arribar a un públic internacional és molt més fàcil fer-ho d'aquesta manera que no traduir el que era la botiga al carrer. Aleshores, doncs, ho hem agafat de... ho hem fet amb un idioma internacional com és l'anglès, perquè d'aquesta manera doncs, es pugui entendre. L'esplit és el mateix de sempre, és com sempre ho havíem fet. El que passa que aquest enguany hem afegit dos novetats. La primera és que ho fem únic i exclusivament pels socis. Només poden participar aquells que siguin soci a l'Associació de Comerciants. I després, per un tema de qualitat o un tema d'atractivitat o fins i tot un tema de visibilitat, hem demanat als participants que evitin usar preus inferiors a 3 euros. Ens trobem alguna parada, que evidentment hi ha algun producte d'un euro, però el que volem és garantir uns certs preus, perquè així podem també oferir un preu. No és que el preu s'elevi fins a 3 euros en aquest sentit, però sí que intentar posar preus que no baixin de l'euro, perquè així hi hagi molta més varietat i, si més no, intentar que hi hagi una mica més de qualitat. Tenim en compte que són preus rebaixats, per tant, tot i ser preus rebaixats, doncs buscarem que el preu rebaixat màxim no sigui inferior a 3 euros.
Què ofereixen les botigues aquest dia que no donin qualsevol altre dia?
Bé, en aquest cas és preu, sobretot preu. Aleshores, el preu són productes rebaixats, productes que poden tindre amb estoc, i per tant la idea és buscar preu, és remenar, és buscar i que trobin el preu més barat possible, en aquest cas productes que realment siguin una ganga en aquest sentit. I aleshores el que es fa és posar en el carrer, perquè així d'aquesta manera s'arriba molt més en el visitant, i creiem molta més atracció en aquest sentit, perquè altres botigues també puguin treballar, evidentment.
La diada es complementa amb uns tastets gastronòmics i amb activitats infantils.
Sí, en aquest cas sempre posem una zona gastronòmica a la plaça de l'Iglésia. En aquesta zona gastronòmica també podem trobar pernil, podem trobar peix, podem trobar dolç, podem trobar una variació de vins i caves. Si més no, dintre un mateix sentit del que és la botiga al carrer, perdó, que és el Lloret Street Shopping, en aquest sentit, buscar-li donar-li un valor al que és el street shopping, que sigui astronòmic. Per què? Perquè la intenció nostra és que els visitants, la gent que ens vingui a comprar, doncs es quedi a la zona. I d'aquesta manera tant és important que es quedi en aquesta zona gastronòmica a menjar com en els diferents restaurants que pugui haver-hi en l'àrea on fem l'activitat aquesta. Per tant, guanyem tots en aquest sentit.
El que són les activitats infantils, que són jocs inflables?
En aquest sentit, sí, són jocs inflables, que estaran a la plaça del Carme. Variem bastant la distribució i la utilització dels carrers en aquestes edicions d'hivern com la d'estiu. La d'hivern és una mica més curta, i tant agafem el carrer Cervantes, des de la plaça de l'Iglésia, passant per la plaça Viferrer, Sant Romà i plaça del Carme, i carrer Sant Pere. Restringim una miqueta més l'ocupació, perquè també entenem que hi ha menys parades que l'estiu, i per tant, doncs en aquest cas el que fem és el reduir-ho, doncs ajustar-ho una miqueta més. La sortida al mar, com havíem fet altres anys, en la plaça de la Vila, entenem que podem donar molta més que una activitat a la plaça del Carme i en el Sant Romà, i d'aquesta manera doncs aprofitar també un carrer comercial com era el Sant Romà i doncs els altres carrers que hem dit.
En aquesta edició s'han apuntat una cinquantena de comerços, és una bona xifra?
Bueno, encara no tenim la xifra tancada. Actualment tenim aproximadament uns 27 comerços apuntats. Hem obert avui les inscripcions, i aquest matí ja tenim una vintena de 27 parades actualment, que està molt bé perquè és un bon inici.
Per tant, està obert, vull dir, és a dir, si poden anar apuntant les botigues, doncs,
diguem-ho
bé, doncs.
Fins al divendres es pot anar apuntant, tenim tota aquesta setmana, en el despatx de l'Associació de Comerciants, al carrer Hospital Vell número 5, i venen de 9 fins a les 3 de la tarda, ens trobaran aquí, i es poden apuntar tots els socis que vulguin, es poden apuntar, i tots aquells que no siguin socis, vulguin fer soci, en aquest cas el que fem és que els donem l'opció de que puguin fer-se soci durant aquesta setmana, i no els hi cobrarem la inscripció de la botiga al carrer, que en aquest cas són 60 euros.
Ara ja només queda convidar tothom a gaudir d'aquesta festa del comerç lloretenc, perquè la idea és aquesta, no?, que la gent gaudeixi.
Aquest és el sentit que fem sempre en les nostres activitats, que sigui una festa del comerç, que sigui una festa per la població, que la gent vingui, gaudeixi, i gaudeixi no només de les compres, que també gaudeixi de Lloret. Tan important per nosaltres és l'entorn com les botigues. Si venen a gaudir de l'entorn, que comprin. Si venen a comprar, que gaudeixin de l'entorn. Per nosaltres Lloret és això.
Senyor Tico Alsina, moltíssimes gràcies per aquestes paraules i que vagi molt bé tot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim parlant de la Lloret Street Shopping quan falten pocs segons per arribar a 9:15 amb el regidor de Comerç, que és Jordi Orobitg, i que el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què se n'espera des del punt de vista municipal, des del punt de vista de l'Ajuntament, d'aquesta 26a edició de l'esdeveniment?
Bé, nosaltres, com sempre, el que fem en aquest cas és intentar recordar una actuació que es promou des de l'Associació de Comerciants del municipi, i crec que és important que col·laborem íntimament, com ho fem, ja sigui amb els esdeveniments que organitzem des de l'Ajuntament, com és la Lloret Night Shopping, i en aquest cas la música al carrer, que ha passat a tenir aquesta denominació de Lloret Street Shopping, i com bé ha dit en aquest cas el gerent de l'Associació de Comerciants, doncs a veure, intentar promoure i dinamitzar el comerç local i fer-ho en un format que permet doncs, ocupar els principals carrers del municipi, i aprofitar les experiències que hem tingut amb altres tipus d'esdeveniments, doncs, complementar-ho doncs, amb una oferta gastronòmica i lúdica que faci doncs, que la gent prengui la decisió de venir a passar el dia Lloret per la suma d'atractius amb els que comptem. No?
Uh-huh. Sobre el canvi de nom, aquest Street Shopping, creu
bé,
que...
Bé, en aquest cas... Sí. Perdó, acabi, perdó.
No, volia dir que si creu que s'ha encertat amb aquest canvi, no? Si estan satisfets.
Bé, és una proposta que se'ns va fer des de l'associació... Mantenem, bueno, estem amb la dinàmica dels anglicismes. El que sí que és cert és que hem aconseguit crear una marca d'èxit associada a Lloret, que és el Lloret Night Shopping, i entenc que la voluntat, quan es va fer la proposta, és precisament de sumar o representar que aquest esdeveniment que es durà a terme dissabte ha fet un salt qualitatiu, en tant en quant no és el format habitual de la botiga del carrer, que moltes vegades comportava una liquidació dels estocs dels establiments comercials, sinó que precisament el que es vol fer és un salt de qualitat, no? Des d'aquest punt de vista, des de l'Associació de Comerciants se'ns va insistir en la voluntat de millorar l'oferta comercial present al carrer i, per tant, que el gènere, tot allò que es comercialitzava estigués en un nivell superior al que potser havia tingut a les darreres edicions, que també era bo revitalitzar-ho afegint aquests ingredients a, doncs, a, com he dit, l'oferta lúdica i gastronòmica, i el que és cert és que si a la 26a edició si es comercialitzava com sempre, és a dir, amb el nom de la botiga al carrer, la gent ja tenia un referent i era difícil que pogués entendre que existien uns canvis importants a l'oferta, i complementant-ho amb aquests cognoms que ens remeten aquest esdeveniment, insisteixo, que afortunadament tinguin gran èxit com és la Lloret de Shopping, entenem que se li dona un al·licient a tots aquells que vulguin venir. Se'ns va plantejar per l'Associació de Comerciants, i més allà d'alguna reticència o recel que poden tenir, doncs a nivell, home, doncs de cremar en certa manera les marques, però sí que és cert que entenem que calia donar-li un tomb, i potser aquesta és la manera, no? Ho haurem d'avaluar al final de l'edició.
Uh-huh. Doncs en tot cas desitjar que vagi molt bé la 26a edició, que com diem se celebra aquest dissabte. I d'altra banda, regidor, ja que el tenim al telèfon, volíem preguntar-li per un altre tema completament diferent, i és l'estat de la sorra a la platja de Lloret, que ara mateix n'hi ha ben poca i escales que queden a l'aire. Què té a dir, no?, sobre aquest tema?
Bé, com bé has dit, i no és ben bé com dius, no és que hi hagi poca sorra, és que està molt distribuïda, que és el que passa a la platja de Lloret. És un fenomen natural que passa any rere any. La basculació a la platja, la badia de Lloret, és molt gran, i això fa que en funció dels temporals, ja sigui de llevant, ja sigui de garbí, doncs la plaça, la sorra es desplaci d'un indret a un altre de la platja. És un fet que ens ocupa i es preocupa, i no només aquest any, cada any, doncs des de l'Ajuntament doncs estem amatents a les situacions, a les circumstàncies climatològiques, per precisament estalviar la necessitat d'actuar sobre la platja, perquè ens comporta unes despeses molt importants. Hem de tindre present que quan així ha estat, doncs s'han de dur a terme els grans moviments de terres que comporten moviments de vehicles pesants i amb una gran despesa econòmica. El que és cert és que l'experiència també, sumada doncs, a tot allò que ens explica la gent de mar, que té una llarga experiència a Lloret, ens dona a entendre que fins a final de maig és absurd actuar a la platja, perquè ens podem trobar amb un temporal que desbarati tota la feina feta, no? Per tant, confiat en la naturalesa, en aquest cas reequilibra la patxa com fa tradicionalment a la patxa de Lloret, llevat de comptar les ocasions, i si no és així, doncs lògicament haurem de trobar la manera de trobar una solució, no? Però el lògic, insisteixo, és, com ens diu l'experiència, esperar fins a final de maig, que acabi la temporada, tradicionalment acaba la temporada de temporals, per mirar de veure quina és la situació i en funció de l'estat definitiu de la platja tenen la decisió actual, no? Que esperem que no ho haguem de fer.
Doncs queda claríssim, estarem pendents quan arribi el moment a veure si, esperem que sí, que se solucioni aquest problema que, com vostè diu, es repeteix any rere any. I Jordi Orobit, regidor de l'Ajuntament, li agraïm molt que ens hagi atès avui al Bon Dia, Bona Hora. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, adeu, bon dia.
La previsió meteorològica.
Ara mateix passen 4 minuts de 8:45. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia marcat pel domini del sol, amb pocs núvols i amb temperatures molt agradables al migdia. No tant com ahir, però com a molt 1 o 2 graus menys que en la jornada anterior. No esperem canvis a curt termini. Demà continuarà sent un dia assolellat. Sí que circularan algunes bandes de núvols prims, però el temps no canviarà gaire i, en tot cas, una primera pertorbació una mica més activa ens podria arribar dijous, sobretot al matí, i és possible que hi hagi més núvols i la possibilitat fins i tot d'algun ruixat puntual a la selva marítima. En tot cas, de cara a dijous serien fenòmens aïllats. La borrasca important d'aquesta setmana, sens dubte, l'esperem al cap de setmana, especialment a l'inici. Els mapes del temps d'avui ens dibuixen un panorama especialment de dissabte mogut i amb pluges que podrien ser significatives, podrien acumular més de 15-20 litres per metre quadrat. Ho anirem seguint, però s'entreveu una borrasca important i activa durant sobretot l'inici del cap de setmana, a més amb una cota de neu que seria força baixa, segurament per sota dels 1.000 metres, i veurem si fins i tot potser puntualment per sota dels 500, ho haurem d'anar perfilant els dies vinents. Ens quedaria després un ambient molt fred de ple hivern durant diumenge i també l'inici de la setmana que ve amb un episodi de tramuntana que s'entreveu fort de cara al final del cap de setmana.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Comencem fent un cop d'ull al Diari de Girona i al Punt Avui, que presenten titulars ben diversos a les seves portades. Per exemple, en el cas del Diari de Girona s'hi explica, en titular destacat, que llum, aigua i deixalles tenen diferències de cost del triple entre ciutats gironines. I fa referència a Lloret, perquè l'abastament d'aigua aquí, igual que Blanes o Palamós, multiplica per 2 el cost que suposa a Girona o Palafrugell. També es fa ressò que Castell, Platja d'Aro i Torroella de Montgrí són els dos municipis que paguen més per habitant per l'enllumenat públic. D'altra banda, el Diari de Girona també porta a la seva portada que mor un veí de Sant Joan de les Abadesses de 86 anys atropellat per una furgoneta. Un ciclista resulta ferit greu en encastar-se contra un camió aturat a la C-260 a Castelló d'Empúries. I també accidents de trànsit, un camió volca a la Vall d'en Bas. El xofer de 44 anys va resultar ferit greu després que volqués a la C-63 prop dels túnels d'en Bas. La via va quedar tallada per poder treure el vehicle. I a la fotografia s'hi veu precisament que els efectius d'emergències controlen aquest camió volcat a la C-63. Més titulars. El clúster de l'aigua i l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, busquen el mètode més eficaç per reduir nitrats. També és notícia, segons el Diari de Girona, que Hisenda prepara una regularització del cadastre a 76 municipis gironins. Albert Bayot torna a classe. L'exdelegat d'ensenyament a Girona torna a l'Institut Brugolat a donar classes, que és la seva professió. També el figuerenc Jaume Peral serà el nou director de TV3, substituint a Sallent. En esports, l'entrenador del Llançà denuncia els seus agressors als Mossos i, d'altra banda, l'extècnic del Llagostera Santi Castillejo substitueix Rodri a l'Olot. Pel que fa a la portada del Punt, en esports destaca que Xavi Fernández s'estrena com a tècnic de l'Espar. L'exentrenador Miguel Ángel Ortega fitxa per sorpresa per Perfumeries Avenida. D'altra banda, el titular més destacat del Punt és que el campanar de la catedral segueix sense visites per seguretat. El capítol adopta la mesura perquè no es compleix la normativa actual. Ara només el té autoritzat el personal que hi fa tasques de manteniment. També explica el punt que un home fuig d'un control policial amb un cotxe robat. Va abandonar el cotxe sostret a França i amb matrícules falses a Figueres. Esquerra Republicana proposa Convergència i Unió un cartipàs per Girona i finalment diu el punt que volen l'AP7 gratuïta per unes obres a la Nacional 2. Els embussos a Pons de Molins mobilitzen alcaldes i regidors d'Esquerra Republicana.
Titulars diversos a la resta de diaris d'aquest dimarts. Comencem per l'Ara, que fa referència a Mark Zuckerberg, que diu que renya les operadores. El periòdico: Sánchez s'acosta a Ciutadans sense trencar amb Podem. A la mateixa línia, El País: Podem cedeix i accepta que el PSOE negociï amb Ciutadans. La Vanguardia: la vaga de metro indigna l'organització del Mobile. El Mundo, també en línia política: la resposta als escàndols de corrupció trenca el Partit Popular. L'ABC diu que Puigdemont dona la benvinguda als ministres d'Espanya. I La Razón ofereix aquest titular en la seva portada: Sánchez i Rivera ultimaven un pacte en secret mentre el PSOE es reunia amb Podemos.
Els diaris parlen de Lloret.
Veiem a la pàgina 13 del diari de Girona que la plataforma Aturem la C32 preveu noves accions durant la Setmana Santa. L'entitat esperarà a que Blanes decideixi la consulta popular el 17 d'abril per realitzar grans mobilitzacions. Abans, del 20 al 27 de març, per Setmana Santa, la plataforma farà campanya a favor del no en la consulta popular que es farà a Blanes. I també explica aquesta notícia que les assemblees d'Aran Blanes i l'Assemblea de Joves de Lloret de Mar van mostrar ahir el seu suport a la plataforma Aturem la C32 a través d'un comunicat posicionant-se en contra d'aquesta infraestructura amb un impacte ambiental que malmetria irreversiblement els paratges del Vilar, Sant Pere del Bosc, l'Àngel i les Alegries. Paratges, diuen, d'alt valor natural, cultural, arquitectònic i paisatgístic. També, com veiem a la portada del diari de Girona, el tema del dia és que llum, aigua i residus suposen diferències de cost de fins al triple entre ciutats. Es fa ressò que Castell, Platja d'Aro, Calonja, Torroella de Montgrí i l'Escala tenen la factura més elevada per oferir els serveis públics, però també hi veiem, com llegíem a la portada del diari de Girona, que l'abastament d'aigua a Lloret, Blanes o Palamós multiplica per dos el cost que suposa Girona o Palafrugell. Podeu veure la relació de tots aquests costos en enllumenat públic, recollida de residus, neteja viària i abastament d'aigua en aquesta pàgina 3 del diari de Girona. I finalment avui Carlos Arbó dedica el seu article d'opinió de la pàgina 18 del diari de Girona. Ha parlat d'aquell llunyà 23F. Avui es commemoren els 35 anys d'aquell episodi que Carlos Arbó titlla de vergonyós i doncs podeu ampliar aquesta informació a la pàgina 18.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Teatre de la Costa Brava Sud. No deixeu de somiar. Veniu al teatre. El dissabte 27 de febrer, a les 9 de la nit, al Teatre de Lloret, Ligeros de Equipaje, Crònica de la Retirada. Un emocionant espectacle sobre la retirada i l'exili. L'any 1939, gairebé mig milió de persones van creuar a través dels Pirineus la frontera francesa. Obra candidata a millor autor i millor direcció escènica als 18ens Premis Max. Teatre de la Costa Brava Sud. El vostre teatre de proximitat i de qualitat. Programació, abonaments i venda d'entrades a teatredelacostabravasud.cat.
Bon dia, bona hora.
2 minuts i seran 3:15 i seguim amb més temes. La Casa de Cúller celebra aquest dissabte el Dia d'Andalusia. Ho fa amb l'homenatge de les banderes com a acte destacat. La festa, a més, inclou el dinar i el ball de la tarda. Tot plegat a l'Hotel Don Juan. Els preus són 22 euros als adults i 11 als nens. I la resta de detalls els coneixem amb el president de la Casa de Cúller, que és Dani Torrente, i que el tenim al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Primer de tot, per què des de la Casa de Cúller celebreu el Dia d'Andalusia?
Bueno, pues, como cada año, y así creo que llevamos, me parece que vamos para el décimo, pues un reconocimiento simplemente a los andaluces que, bueno, que estamos aquí o que están aquí y que quieren, pues, en cierta forma recordar tradiciones y su procedencia, ¿no?
I com s'organitza la festa? Què és el que es fa? Perquè hem donat una petita pinzellada, però com serà la jornada?
Sí, pues, más o menos resumen es así. Perdón. En principio nosotros sobre las... queremos hacer un reconocimiento que iniciamos este año, un reconocimiento bien a entidades o bien a personas físicas, y este año por inicio vamos a hacer un reconocimiento a, bueno, al que tiene o colabora de cierta forma con Casa Cuyas. Y este año lo iniciamos con el ayuntamiento, que siempre ha estado a disposición y a colaborar con todos nuestros eventos, con todo lo que realizamos. Nunca ha habido un no, o casi nunca ha habido un no, siempre ayudándonos en todo. Por lo tanto, le haremos la placa de reconocimiento, se la haremos entrega al señor alcalde, a Jaume, y reconociendo exactamente pues eso, la colaboración que siempre ha tenido todos los ayuntamientos, sea el equipo de gobierno que haya sido. Siempre han estado muy colaboradores con nosotros. Después, pues haremos el típico, bueno, la comida, la comida que hacemos al mediodía, y después, pues el homenaje a banderas, y ya, pues la fiesta ya con diversos grupos y alguna sorpresita.
¿Y en qué horario se celebra?
Vale, pues iniciamos sobre las 13 horas, que es cuando hacemos con todos los regidores del ayuntamiento en el Hotel Don Juan, pues haremos el reconocimiento este que hablamos, de la placa, la entrega de placa al alcalde. Y bueno, iniciamos después con sobre las 15 horas la gran comida, esta la gran comida que hacemos, y sobre las 17:30 iniciamos el tema de homenaje a banderas y el baile.
¿Y els interessats qué han de fer per apuntar-se?
Bueno, pues pueden pasar por la asociación nuestra, por la Casa Cuya, y bueno, sobre todo para el menú, ¿vale? En todo caso, si no pudieran, están invitados a que vayan a disfrutar con nosotros a partir de las 17:30 en la sala que hay debajo de... Bueno, ya lo informaremos o lo indicaremos. En la sala que hay debajo del Hotel Don Juan, la que era antes un antiguo celler.
Doncs tothom convidat, més o menys, quanta gent se sol aplegar en aquesta festa?
Pues ahora mateix, supongo que unos 100, estaremos por entre 130, 150, por ahí vamos.
Doncs, Dani...
Bueno, contando los que van a comer, ¿eh? Distinto ya es el tema de el que, bueno, el que vaya después de que no pueda por circunstancias, porque trabaja, etcétera, etcétera, pues el que tiene que después de la tarde, a las 17:30.
Vol dir que a partir de les 17:30 creix molt el nombre de participants.
Sí, claro, todo el que no ha podido ir o bien por la tarde ya se acerca y ya está con nosotros en el homenaje de banderas y etcétera, etcétera, bueno, y después pues con el tema de la fiesta que hacemos.
Doncs hem parlat amb Dani Torrente, president de la Casa de Cuyas, de la celebració del Dia d'Andalusia, que és aquest dissabte, i només ens queda desitjar que vagi molt i molt bé, i també moltes gràcies, Dani, per aquesta entrevista.
Muchas gracias a vosotros. Y os recuerdo a Lloret que el próximo día 13, delante de la Fuente de la Quicuta, el día 13 de marzo, hacemos las migas granaínas, y que espero también que acuda mucha gente, por una buena causa.
Doncs el 13 de març també ho recordarem des d'aquí, des de la ràdio, però sí. Queda dit ja que la gent s'ho apunti a l'agenda.
Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
I seguim amb més activitats. Aquest divendres es du a terme a la biblioteca un taller creatiu sobre Hansel i Gretel. En parlem d'aquest taller amb Cristina Quesada, que és membre de la biblioteca. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En què consistirà aquest taller?
Mira, és un taller que presentarem diferents versions del conte, que depenent de les edats s'han fet moltes versions. Per exemple, n'hi ha un que es diu Vet aquí dues vegades Hansel i Gretel, on tant la madrastra com la bruixa tots són bons, vale? Llavors, i també la manera de resoldre el conflicte és diferent. Llavors, és presentar diferents versions, també a part de llibres, també de cinema, titelles i òpera, fins i tot, i després crear una nova versió amb els nens que s'apuntin.
Perquè a partir dels mateixos protagonistes s'han creat moltes versions al llarg del temps de Hansel i Gretel.
Sí, també s'han adaptat segons les edats, no? Com més petits són els nens, els hem presentat, doncs, això, contes més són tots més bons i tot això, com més grans, doncs ja és quasi un conte de por.
Uh-huh.
Llavors...
I digues.
Sí. No, llavors es tractaria de treballar les diferents parts del conte, per exemple, la casa, parlaríem de diferents bruixes que hi ha en altres contes, el tema de la madrastra, que també surt a molts altres contes, la relació entre germans, i a partir de diferents elements es tractaria de crear-ne un nosaltres.
I perquè quantes versions hi ha o quantes versions s'exposaran en aquest taller?
En principi, bueno, faran 4 del llibre que treballarem, però després en presentarem altres.
Uh-huh.
I llavors el taller es farà 3 dies, que és el 26 de febrer, el 4 i l'11 de març, que són 3 divendres, de 6:15 a 7:00. I és per nens de 9 a 10 anys.
Obert a tothom, és a dir, tots els nens de 9 a 10 anys han de venir o s'han d'apuntar,
no,
o com va?
No, hi ha un formulari que et pots inscriure a través del blog de la biblioteca i hi ha un màxim de 12 inscrits, perquè el farem a l'aula taller de la sala infantil i ara, de moment encara queden places, però hi ha uns 8 o 9 inscrits.
Uh-huh.
Vale?
És inscripció gratuïta?
Sí, és inscripció gratuïta.
I per què es du a terme aquest taller? D'on ha sortit la idea i quin és l'objectiu?
La idea és nostra, l'hem creat nosaltres, i llavors, bueno, l'objectiu és que els nens que venen a la biblioteca, doncs també una altra manera de que facin una cosa diferent, s'ho passin bé, i llavors l'objectiu seria també descobrir que a través d'un conte poden descobrir altres interessos, altres coses, saber crear, imaginar, saber explicar el conte, compartir amb altres nens.
Doncs esperem que es compleixin tots aquests objectius, que s'ho passin molt bé tots els nens i nenes que participin en el taller, que dèiem que es fa el 26 de febrer i el 4 i 11 de març, són sempre en divendres, i l'horari el recordem, de 6:15 fins a 7:00 PM. Cristina, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls i desitjar que vagi molt bé el dia.
Vale, igualment, moltes gràcies.
I acabem aquests últims 9 minuts del Bon Dia, Bona Hora fent un apunt cultural, perquè aquests són els últims dies per participar als Premis Vila de Lloret, que se centren en la literatura de viatges. En aquesta 12a edició hi ha les categories genèriques de narrativa i poesia, que es divideixen per edats: adults, alumnes de secundària i alumnes de primària. Una de les novetats és que els guanyadors han d'esperar 5 anys per poder participar en la mateixa categoria. Els noms se sabran durant la Nit de la Cultura Lloretenca el proper 15 d'abril. Recordem també que per apuntar-se al concurs de literatura de viatges hi ha temps fins al 29 de febrer, que és dilluns vinent. Les obres s'han de fer arribar per correu a la Casa de la Vila o bé a les oficines de cultura. El dinamitzador cultural de l'Ajuntament és Josep de Lemus. Molt bon dia.
Bon dia.
Dèiem que és la recta final per participar en aquest concurs i es fa una crida a la participació, no?
Evidentment, el termini, com bé heu dit, s'acaba dilluns vinent, per tant encara hi ha temps, una setmaneta, per a qui no tingui els treballs a punt, enllestir-los i presentar-los per qualsevol de les formes que preveuen les bases.
Recordi'ns com han de ser aquests treballs.
Aquests treballs, en la categoria d'adults, han de ser en el que és narrativa entre 10 i 12 fulls, amb una sola cara, bé, això surt especificat a les bases. El que és poesia ha de ser una poesia o conjunt de poesies, però que han d'estar incloses amb un màxim de 3 fulls. Llavors, el que és narrativa de secundària han de ser 3 fulls, poesia de secundària també 3 fulls, i narrativa de primària 2 fulls, i poesia de primària també un màxim de 3 fulls. De fet, el que són categoria de primària ve vehiculat a través de les escoles de primària, ja que el premi és una aportació, un premi de 150 euros a material escolar pel guanyador, però també hi ha una excursió cultural per tota la classe del guanyador.
I els viatges són al centre de totes les obres?
el viatge són el centre de totes les obres, excepte, si ho hem de dir-ho, tot i que és literatura de viatges, aquest any i a petició de les diverses escoles, els alumnes de primària s'ha obert una mica més, perquè clar, eren nens que durant diversos cursos havien de treballar el tema dels viatges un any rere l'altre. Llavors, a petició de les escoles i dels membres dels jurats, se'ls ha obert una mica més, però com que els treballs es presenten a través de les escoles, ja ho han fet, doncs se'ls ha fet arribar a tots els professors implicats.
En tot cas, per exemple, de què parlen algunes de les obres que han guanyat? De viatges, en quin sentit?
En viatges en el més ampli sentit de la paraula. Hi ha gent que explica les vivències d'un viatge físic, però jo hi ha qui explica, també expressa, doncs, un somni en forma de viatge, vull dir que obert a l'ampli sentit dels viatges.
I dèiem que una de les novetats és que els guanyadors han d'esperar 5 anys per poder tornar a participar en la mateixa categoria. Ha passat que ha guanyat una mateixa persona?
Hi ha alguna persona que ha guanyat fins i tot 3 vegades diferents, 3 anys alterns, perquè fins ara era un any sense presentar-t'hi. Llavors el jurat de l'any passat va decidir que era una bona mida, tenint en compte que hi ha premis de la literatura, premis importants de la literatura, que un cop l'has guanyat una vegada no et pots presentar mai més. Vull dir que es va fer una mica en plan restrictiu, però això, per afavorir doncs, que la gent, tothom s'hi pugui presentar i tothom tingui opcions de premi.
I dèiem que és la 12a edició, és un concurs que es considera consolidat?
Es considera consolidat, jo crec que sí. De fet, ara mateix, abans que em truquéssiu, he fet un repàs a la participació dels diversos anys i bé, tenim una mitjana en el que és dels treballs de narrativa d'adults, una mitjana de 20-25 treballs per any, poesia una mica menys, entre 15 i 20, però sobretot on les xifres són més espectaculars és en primària i secundària, però sobretot en primària, i des d'aquí agrair a totes les escoles i instituts doncs la feina que fan per fer-ne difusió a través dels seus alumnes.
I a més, un dels atractius que no es pot obviar és que hi ha premis suculents.
Sí, els premis per les categories d'adults són 1.000 euros per narrativa, 500 per poesia, en secundària són 300 euros en cadascuna de les categories per material escolar i en primària 150 euros en material cultural, perdó, abans he dit escolar, i l'excursió pels guanyadors. I també el trofeu commemoratiu, que és únic i exclusiu, que és en forma de maleta, que crec també és un bon record, i la publicació de l'obra, evidentment.
Doncs de ben segur que sí, que el trofeu és també una part que fa molta il·lusió. I
la publicació de l'obra.
I la publicació de l'obra, evidentment. Sí, evidentment que recordem que sempre es fa un recull de totes les obres i es fa un petit llibret, n'hi ha un per cada edició. Després, com es pot aconseguir aquest llibret?
Aquest llibre, de fet, es distribueix gratuïtament a la nit de la cultura lloretenca, on s'entreguen els premis. Dona un exemplar de l'edició de l'any anterior i, si no, és un llibre a partir d'aquesta data. És un llibre que té un preu públic aprovat per l'Ajuntament i que es pot comprar com la Dia de Sant Jordi a les diversos llocs on es venen les publicacions municipals.
I ja per acabar, qui vulgui més informació més detallada de les bases per participar al concurs, pot trobar aquesta informació a la pàgina web de l'Ajuntament?
Hi ha la informació al lloc web lloret.cat, i si ens vol trucar, i més tenint en compte que estem als últims dies, doncs a les dependències de cultura estarem a la seva disposició.
Doncs Josep de Lemus, dinamitzador cultural de l'Ajuntament, agraïm molt aquesta entrevista per explicar tots els detalls dels Premis Vila de Lloret. Esperem que aquesta 12a edició també vagi molt i molt bé i que passi molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia a tothom.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora. Nova Ràdio Lloret.
Atenció, pares i mainada. Apunteu-vos, abans no s'acabin les places als tallers, construïm el nostre propi vaixell.
Tots els diumenges del mes de març, al Museu del Mar, grans i petits podreu gaudir d'aquesta activitat educativa i divertida alhora. Taller per nens a partir de 6 anys. Menor de 12 anys, entrada gratuïta. Els nens hauran d'anar acompanyats d'un adult. Taller Construïm el nostre propi vaixell. Informació i inscripcions al Museu del Mar o al 972 36 44 54.
Just un minut i seran les 9 del matí, per tant ja sabeu que és el moment d'acomiadar-nos aquí al Bon Dia, Bona Hora, però no ho fem sense abans donar-vos les gràcies un dia més per haver estat amb nosaltres en aquest 23 de febrer, dia en què es commemora el 35è aniversari del 23F. Moltíssimes gràcies a tots, nosaltres posem punt i final, però ja sabeu que tornem demà a les 8 en punt. Ara us deixem amb la tertúlia ciutadana conduïda per en Josep Altafulla.
Bon dia, bona hora.